L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial un dia més. La salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que des de la sintonia de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre un dia més us oferim. Temps d'actualitat que a les portes del cap de setmana, avui divendres 24 d'octubre, novament encetem, avançant la crònica de continguts en titulars. Un informatiu que avui encetarem parlant de la setena jornada científica sobre la tonyina roja del Mediterrani que ahir s'organitzava i acollia la població de l'Ametlla de Mar, organització a càrrec del grup Balfegó i jornada que va ser un clam de suport per a l'increment de la quota de captura de la tonyina roja. L'alcalde d'Alcanar i el regidor d'Urbanisme són imputats per un delicte contra l'administració pública. Alfons Montserrat va compareixer ahir davant dels mitjans de comunicació per confirmar que de moment desconeix quins són els delictes que se li imputen, ja que no té auto d'imputació. Diferents són les reivindicacions territorials que els pressupostos generals de l'Estat s'han fet per part de l'alcaldia d'Amposta, entre elles la necessitat d'ubicar una sortida de l'autopista de l'AP7 a la comarca del Montsià, l'única de Catalunya que no en té cap. Aquest dissabte a Santa Bàrbara s'inaugura l'associació cultural Salam. L'acte consistirà en una visita al local, oberta a tothom, i també una degustació de dolços marroquins. Un any més i ja en van 15 s'organitza el concurs de fotografia de les Terres de l'Ebre. I a Santa Bàrbara l'Ajuntament posa en marxa un programa local d'inserció laboral inspirat en el projecte comarcal Activat i que pretén oferir serveis formatius per als joves del municipi. Acabarem destacant un parell de propostes d'agenda, una d'elles musical. 7 poblacions ebrenques tocaran demà músiques pel sí. Seran poblacions com l'Ametlla, el Perelló, Amposta, Alcanar, la Sénia, Jesús i Corbera d'Ebre. I al canal, la secció local de l'Assemblea Nacional Catalana organitza una xerrada per aquesta mateixa tarda. Serà a partir de les 8 a Serveis Agraris. La xerrada comptarà amb la participació de l'històric dirigent sindical d'Unió de Pagesos, Pep Riera, i tractarà sobre la pagesia i la independència. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes que de seguida comencem a explicar aquí, a l'Informatiu Emute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Obrim ja el nostre sumari de continguts i comencem avui parlant de la setena jornada científica sobre la tonyina roja del Mediterrani que en el dia d'ahir organitzava el grup Balfegó a l'Ametlla de Mar. Una jornada que va ser un clam de suport a l'increment de la quota de captura de la tonyina roja tant des de l'àmbit científic com des del sector i també des de les administracions. De tot plegat ens en parla avui en la primera de les cròniques de l'informatiu des de la Cala Ràdio. Francesc Callau.
La setena jornada científica sobre la tonyina roja del Mediterrani organitzada pel grup Balfegó a l'Ametlla de Mar va ser un clam de suport a l'increment de la quota de captura de tonyina roja, tant des de l'àmbit científic com des del sector i les administracions. Isabel García Tejerina, ministra d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, va ser l'encarregada de cloure la jornada i va recordar que des del Ministeri ja s'ha traslladat a l'ICAT la recomanació de pujar en 10.000 tones la quota de pesca en els propers 2 anys, és a dir, 5.000 aquesta temporada i 5.000 la següent.
Sí, el gobierno español lleva defendiendo ese incremento de cuota. Ya el año pasado lo defendió y ya el año pasado se produjo un incremento de cuota para el atún rojo. España está defendiendo un mayor incremento. Los últimos informes científicos avalan nuestra posición. Nuestro objetivo es que en el año 2016 se puedan capturar 23.500 toneladas y eso es lo que nosotros vamos a defender. La política de este gobierno ha sido muy clara desde el principio. Nosotros nos tenemos que apoyar siempre sobre informes científicos y los informes científicos hoy dicen que hay una recuperación de la biomasa, ahí dicen que hay menor mortalidad y sobre esa base pues unos buenos funcionamientos de los controles para alcanzar los rendimientos máximos sostenibles, es decir, los niveles de pesca máximos de tal manera que estamos también cuidando el recurso en el medio y largo plazo.
La ministra, però, no es va aventurar a especular amb el que passarà amb el repartiment interior de la quota si aquesta s'incrementa i va manifestar que el repartiment ja està fixat des del 2008 i que si s'ha de canviar alguna alguna cosa es farà d'acord amb el sector i les comunitats autònomes.
El reparto está ya fijado, se acordó en el año, me parece que es 2008, la última propuesta, y en todo caso, si hay un nuevo reparto, se tendrá que hacer siempre de acuerdo con el sector y con las comunidades autónomas, si se modificaron los criterios de reparto. Lo que ahora mismo nos corresponde es mejorar las posibilidades de capturas y eso es a lo cual estamos dedicando todas nuestras energías.
Cal recordar que tant el sector de l'encerclament català com les almadraves andaluses han reivindicat en els darrers anys l'increment de captures i de quota. A nivell català caldrà veure també el que passa amb les reivindicacions del sector de les arts menors, que també reivindica la seva quota, actualment limitada a la ridícula captura d'una tonyina anual. Per la seva part, el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, va manifestar que donava el seu suport a l'increment de la quota i així li havia fet saber a la ministra i a les diverses administracions en les que s'havia reunit. Just un dia després de que Europa hagués donat llum verd al nou govern, Pelegrí va voler mostrar també la seva decepció amb l'excomissària Maria Damanaki.
Nosaltres estem, i permetin que ho digui ara, quan ahir es va aprovar la nova Comissió Europea, estem molt decebuts de l'actuació de la comissària de Manakis, de com ha tractat la pesca europea, especialment vinculada al que és la pesca mediterrània, al que és el litoral mediterrani i també el sector de la tonyina. L'any passat, en la reunió de l'ICAT, hi havia la possibilitat de poder incrementar, en base a informacions científiques, la quota de pesca de tonyina roja al Mediterrani, tal com s'havia preparat, com s'havia previst i com també, legítimament, hi ha empreses que tenen la seva legítima aspiració a poder capturar més nombre d'aquesta espècie que està tenint doncs, tanta repercussió doncs, dins del Mediterrani. Jo em vaig parlar amb la ministra, després la veu vindrà i per tant vosaltres li podem preguntar. En l'última reunió de la conferència sectorial i Consell Consultiu celebrada a Madrid al Ministeri fa unes setmanes, jo ja vaig donar l'any passat, si no recordo malament, amb el ministre Arias Cañete en aquesta mateixa sessió el nostre suport de poder incrementar la captura de tonyina vermella del Mediterrani per part de l'empresa, que té legítimament també les seves aspiracions per poder-ho fer com deia abans. Ells han fet una tramitació administrativa que ja està acabada des del punt de vista de l'ampliació de les granges per poder fer possible aquesta ampliació de captura i ara estem esperant que en aquesta propera reunió de l'ICAT a Gènova, el mes de novembre, aquest mes que ve, doncs realment hi hagi la possibilitat, en base, insisteixo, a informació científica, de que es pugui ampliar aquesta quantitat de captura. Per tant, des del meu punt de vista, el que cal fer és donar el suport, així ho vaig fer a Madrid, i també ho faré avui, a la ministra perquè defensi davant de l'ICAT, juntament amb el sector, que hi hagi aquest increment de captura responsable de tonyina roja al Mediterrani.
El conseller va voler agrair també al grup Balfegó, organitzador de les jornades, la seva implicació en l'aplicació de criteris sostenibles en la pesca i en la investigació i desenvolupament de l'espècie. Per la seva part, Josu Santiago, president del comitè científic de l'ICAT, va subratllar que ja l'any passat va aconsellar a l'ICAT un lleuger increment davant la constatació científica de que els estocs s'han recuperat. Segons Santiago, el comitè científic en la propera reunió de l'ICAT farà la recomanació d'un increment moderat i progressiu de la quota de pesca. Tot i això, Santiago va subratllar que són els gestors de l'ICAT els que han de prendre una decisió.
Vamos a ver, lo que es subir las cuotas son evidentemente decisiones que deben tomar los gestores, son decisiones difíciles. Nosotros como científicos, como comité científico hemos hecho nuestro trabajo y hemos suministrado lo que entendemos es el mejor consejo científico de gestión, teniendo en cuenta también pues bueno, las incertidumbres que manejamos. El consejo que damos, contemplamos un moderado y progresivo incremento del TAC. El stock está en una situación buena, hay que caracterizar digamos, lo que queremos decir como buena, pero el consejo de gestión que damos apunta a un moderado y progresivo incremento del TAC. Lo que plantea el CRS son dos conceptos, uno es la cuantía y otro es el plazo. Entonces, ahí habría que caracterizar, digamos, de qué plazo estamos hablando. En concreto, el CRS en su informe aventura un horizonte de hasta 24.000 toneladas, que es el rendimiento máximo sostenible en el escenario más, negativo. Y entonces, bueno, alcanzar esa cifra habrá que hacerlo de manera progresiva. Ahí, de nuevo, serán los gestores quienes tendrán que decidir cuán de progresivo quieren, digamos, realizar este camino.
En un altre ordre de coses, cal recordar que ja ha acabat la tramitació administrativa de la sol·licitud del grup Balfegó per incrementar la superfície de la concessió i que ja s'ha posat en marxa tot el dispositiu per instal·lar-hi i ubicar-hi noves gàbies davant aquesta possible ampliació de la quota a les seves instal·lacions del litoral de l'Ametlla de Mar.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en mute.
Posem ara la mirada en un altre dels focus de l'actualitat en els últims dies, l'Ajuntament d'Alcanar. L'alcalde Alfons Montserrat i el seu regidor d'Urbanisme Manel Martí van confirmar ahir al migdia, en una compareixença davant dels mitjans de comunicació, la situació per declarar al jutjat d'Amposta la propera setmana en qualitat d'imputats. Amb tot, i segons els havia informat el seu advocat, encara no tenen auto d'imputació i desconeixen els delictes que la titular del jutjat número 4 d'Amposta els hi atribuïx arran de l'escorcoll que l'Ajuntament canareu va viure el passat dijous 16 d'octubre. A més, tot i que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya mantenia que només hi ha dues imputacions en el cas, les dels dos càrrecs polítics, l'alcalde d'Alcanar va explicar també que, en principi, hi ha pràcticament una desena de persones més que també han rebut citacions judicials per declarar en qualitat d'imputats per als propers mesos de novembre i desembre. Durant tota la setmana, les entrades de citacions per declarar, primer a la Guàrdia Civil, després al jutjat, han estat un degoteig constant. L'alcalde va voler explicar-ho públicament als mitjans de comunicació un cop el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha fet pública tant la seva imputació com la del regidor d'Urbanisme. Escoltem les paraules d'Alfons Montserrat explicant el que anteriorment comentàvem, que en principi no hi ha auto d'imputació i que només tenen citació judicial i que també, com dèiem, hi hauria fins a 10 persones citades a declarar. Alfons Montserrat.
En segon punt, també volem dir que no tenim auto d'imputació, o sigui, anem a declarar el jutjat en condició d'imputats, però no tenim cap auto d'imputació. L'auto d'imputació, bàsicament, el que diu és tres coses, no? Que hi ha uns fets objectius, que són de naturalesa penal i que són atribuïbles a la persona en qüestió, en aquest cas a Manel o a mi. Això no ho tenim, no està. Hem preguntat al jutjat, l'advocat ha preguntat al jutjat, això no està. I després, en tercer lloc, comentar de que per les informacions que en aquests moments tenim, l'abast que hi ha en aquest moment afectaria a un total de 10 persones. 7 que són treballadors o extreballadors municipals i 3 que serien càrrecs electes. Concretament seríem el company Manel i jo i una excompanya que va formar part del nostre equip de govern a l'anterior mandat. Per tant, per lo que sabem, cada dia va pujant el nombre i en aquest moment estaríem en 10 persones que estarien, i per la informació que també tenim, estarien també en les mateixes condicions, és a dir, que estan citats a declarar en condició d'imputats, però que cap d'elles té auto d'imputació.
L'alcalde d'Alcanar assegura que s'està cridant a declarar la gent que haurien format part de les diferents taules de contractació dels expedients requerits ara fa un any.
Sé que s'està cridant a tota aquella gent, tant de treballadors municipals com del col·lectiu de càrrecs electes, de polítics, que en un moment o altre han format part de les taules de contractació. De les taules de contractació, i això estaríem parlant de la primera requeriment d'informació que vam tindre. Ara, el dijous passat, vam tindre un segon. Cal pensar que tot això s'anirà ampliant, però per la informació que tenim, se va requerint a tota aquella gent que ha fet o ha format part de les taules de contractació dels expedients de la primera visita.
Per últim, l'alcalde d'Alcanar declarava també que suposa que la jutgessa els preguntarà en la seva compareixença sobre la vintena d'expedients que formen part del primer requeriment d'informació.
Veritat, vull dir, suposo que ens preguntaran sobre aspectes de la vintena d'expedients o d'alguns de la vintena d'expedients que formaven part del primer requeriment. Però clar, no sabem exactament què ens preguntarà o de quins temes s'interessaran. No? Llavors...
Cal dir també que el primer en declarar la propera setmana sobre aquest cas serà el regidor d'Urbanisme, Manel Martí. El proper dimecres, dia 29 d'octubre, el dia següent, dijous, dia 30, ho farà també l'alcalde, Alfons Montserrat. I d'altra banda, i parlant de la seva formació política, Esquerra Republicana anunciava ahir que, en principi, no té previst de prendre cap decisió al voltant d'aquesta imputació fins que no es rebi més informació sobre el cas. Segons va explicar el secretari general adjunt d'Esquerra Republicana, Lluís Salvador, el jutjat no ha comunicat els motius de la imputació, fet pel qual Esquerra considera que no tenen prou arguments per aplicar el codi ètic del partit. La direcció republicana defensa la innocència d'Alfons Montserrat i de la resta de l'equip de govern i lamenta l'estranyesa amb què la justícia està portant la qüestió. En cas d'imputació per presumpta corrupció, Esquerra es veuria forçada a suspendre temporalment de militància les persones implicades en el cas.
El 9 de novembre, si vols, podràs participar i votar. Ara necessitem voluntaris. Apunta't al web participa2014.cat. Recorda, el 9 de novembre, tu hi participes. Tu decideixes. Més informació al 012 o a gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
L'informatiu Emute.
Anem ara cap a Amposta per parlar de les diferents reivindicacions territorials que als pressupostos generals de l'Estat s'han fet per part de l'alcalde ampostí, entre elles la necessitat d'ubicar una sortida de l'autopista de l'AP7 a la comarca del Montsià, concretament entre Amposta i Freginals, per donar servei al sud i a l'interior de la comarca, l'única de les comarques catalanes, de fet, sense sortida en el tram català de l'autopista de peatge de l'AP7. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, ha presentat diferents al·legacions als pressupostos generals de l'Estat, unes al·legacions tant en clau de ciutat com de territori, entre les que destaca la necessitat d'ubicar una sortida a la AP7 a la comarca del Montsià, la única comarca per on transcorreix l'autopista, que no té sortida i que ajudaria a dinamitzar la comarca i el Delta des d'un punt de vista turístic i econòmic. Escoltem a Manel Ferrer.
En aquest sentit, una sortida de la AP7 a la comarca del Montsià pensem que és del tot necessari per poder desenvolupar des d'un punt de vista turístic el que és la comarca, donar servei a tots els habitants de la comarca del Montsià i també, com no, al moble de la Sénia de l'interior també aquesta connectivitat comportaria una millora sense cap mena de dubte. Però és que no solament estem parlant de la sortida de l'AP7, que és un tema en àmbit territorial importantíssim, perquè és l'única comarca per on discorreix l'AP7 a nivell de tot Catalunya que no té una sortida.
Manel Ferrer també reivindica en les al·legacions la construcció del camí de ronda al Delta, la instal·lació de serveis de la platja d'Eucaliptus o la millora dels accessos d'Amposta des de la Nacional 340, així com el manteniment del camí de Sirga vora el riu Ebre.
Gràcies, Manel. Anem ara cap a Santa Bàrbara, en este cas per parlar de la inauguració demà dissabte de l'Associació Cultural Salam. L'acte consistirà en una visita al local, obert a tothom, i una degustació de dolços marroquins. Les classes per aprendre àrab i berber les impartiran per separat un professor i una professora que col·laboraran d'aquesta iniciativa d'ensenyar les seues llengües als infants magribins nascuts aquí. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Tal i com ja m'ha avançat a principis d'aquesta setmana, demà dissabte a les 5 de la tarda, la comunitat magribí del nostre poble inaugurarà el local social on tenen previst dur a terme activitats culturals i socials com ara l'ensenyament de la seua llengua als joves nascuts aquí o els mateixos i altres celebracions pròpies de la seua religió. Per això s'ha constituït en una associació cultural denominada Salam, que a partir d'ara tindrà la seva seu social a l'edifici que han comprat i habilitat amb recursos propis al carrer Isaac Peral, al costat de l'edifici de serveis socials. Segons ens explicaven, l'acte consistirà en una jornada de portes obertes a la que tothom hi està invitat i amb un aperitiu a base de dolços propis de la seva cuina.
Pues, a veure, vindran els xiquets, vindran a veure... la gent gran i això, les dones, saps? Ensenyar-los a veure el que tenen que fer, vindre el mestre el que tenen que ensenyar-los i això, i més o menys així ho farem, farem una picada i algo, saps? Algo que lo típic nostre. Nosaltres ja hem dit al principi que sempre tenim les portes obertes. A veure que, per exemple, que un vol estudiar o vol haver, per exemple, un del poble, saps, que vol laborar local com és, i això sempre nosaltres estem oberts, que a veure, per a tothom. I si un que vol vindre a aprendre àrabe o així, serà benvingut.
En quant a les activitats lectives, que segons van explicar són la principal raó de ser de l'associació, es portaran a terme amb col·laboració d'un professor que té molts estudis, sense especificar quins, i que treballa, per lo que els horaris de les classes d'àrab es tindran que adaptar a la seva disponibilitat i segurament s'hauran d'impartir els caps de setmana. En quant a les dones, també tindran una educadora que donarà les classes per les tardes, dos o tres dies a la setmana, de 3 a 5 per la tarda, un cop les mares hagin deixat els fills a l'escola.
El professor és un xiquet que viu al Calle Mayor, saps, a l'entrada allà, i llavors és un xiquet d'estudis, té molt d'estudis i treballa, me penso que treballa a Vinayop, este xicle que ensenyarà. Està...
Sí, se farà pues, unes hores que ell pugui. Bé, en dissabte, en dissabte i en diumenge és millor perquè este noi pues, no, durant el dia no treballa. Uh-huh. I l'horari el decideix ell. Nosaltres respectarem el que ell digui, perquè no, de moment no tenim a ningú. I més avant ja buscaríem llavors una persona ja que sàpiga més, però bueno, de moment és el que tenim.
I el que ha dit Ahmed, les dones, ja n'hi ha una xica també que sap i l'ensenyar a les dones. Les dones, després de deixar els xiquets a escola, saps, de 3 a 5, ja poden anar a fer allà 2 hores o una hora i mitja, o, saps, i, bueno, 3 dies, vam decidir de fer 3 dies o 4 dies.
També ens van informar de que de moment els usuaris de la nova associació islàmica pagaran una quota de 10 euros mensuals per fer front al manteniment de l'edifici. L'associació cultural Salam invitava tot el poble a l'acte, recordant que també estan oberts a tots aquells que vulguin conèixer la seva cultura.
Diada de l'Arrossejat, 30a edició de la Jornada Gastronòmica de l'Ametlla de Mar. Concurs d'arrossejat i degustacions gastronòmiques d'arròs i peix de llotja. Mostra de vins de la denominació d'origen Terra Alta i productes locals. I trobada castellera, amb la participació dels xics caleros, els xiquets del Serrallo i els xiquets de Reus. Aquest diumenge, dia 12 d'octubre, Diada de l'Arrossejat, la Diada Gastronòmica de l'Ametlla de Mar. I del 10 al 23 d'octubre, aprofita i gaudeix de les Jornades Gastronòmiques del Peix de Llotja i de la Ruta de Tapes Tapamar. Organitza l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Continuem ara parlant de la 15a edició del concurs de fotografia de les Terres de l'Ebre. Concurs que conjuntament impulsen els patronats de turisme de l'Ametlla de Mar i de Deltebre. Des d'allà, des de Radio Delta, en té més informació i ens explica en la crònica d'avui des de Radio Delta, Lluïsa Bertomeu.
El Patronat de Turisme de l'Ametlla de Mar i l'Àrea de Turisme de Deltebre ja han fet públiques les bases del 15 concurs de fotografia de les Terres de l'Ebre, que està obert a totes les persones interessades en aquest món, ja siguin afeccionats o professionals. Igual que en les edicions anteriors, l'objectiu és donar a conèixer tots els racons de les nostres contrades i fins i tot descobrir-ne de nous mitjançant l'atenta mirada dels participants. S'espera que aquesta 15a edició superi les 327 fotografies que van presentar els 94 participants de l'any passat. Aquest concurs cada vegada té més renom entre els amants de la natura i més participació. Tot i això, el regidor de Turisme de Deltebre en fa una nova crida, Joan Alginet.
El Patronat de Turisme de l'Ametlla de Mar organitzem un concurs de fotografia que està plenament consolidat, ja són 15 anys, i que realment mostra en síntesi el que nosaltres sempre hem defensat, la col·laboració i la coordinació i la cooperació en aquest sentit entre les àrees de turisme dels municipis de les Terres de l'Ebre. L'Ametlla i Deltebre en aquest sentit jo crec que són un bon exemple d'àrees de turisme que treballen conjuntament, que a més hi ha molt bona relació i que en alguns aspectes concrets, com és aquest concurs de fotografia, doncs, bueno, hi ha disponibilitat de seguir fent-ho i de seguir col·laborant junts. No? Jo demano la participació, cada vegada podem dir que hi ha més afició i hi ha més participants que se sumen en aquest concurs de fotografia, molta gent del nostre poble que hi participa, i per tant jo crec que és molt satisfactori, i sobretot fent crida perquè participin, que fins al 16 de gener hi ha opció de presentar les seves fotografies aquí a l'àrea de turisme i que bueno, dins el marc del gener, que són les festes, sempre que aprofitem les festes de la Candelera de l'Ametlla de Mar, faríem l'entrega dels premis. Jo crec que és un concurs ja plenament consolidat, amb molts, en bastants diners que portem les dues àrees de turisme en premis, i seria molt convenient que hi hagués la participació. A més, nosaltres tenim un avantatge que no tenen possiblement altres zones. Nosaltres tenim un territori fantàstic que ja per si sol és un luxe poder tenir l'oportunitat d'anar a fer fotos. No ens hem d'esforçar gaire en fer fotos xules a les nostres platges, a les nostres badies, als nostres arrossars. Per tant, jo crec que seria molt convenient que la gent cada vegada, com deia abans, s'ha aficionat més al tema de la fotografia, però que cada vegada fos més gent la que presentés les fotos al seu concurs de fotografia.
En aquest concurs de fotografia de les Terres de l'Ebre es premiaran les fotografies realitzades tant al terme municipal de l'Ametlla de Mar com al de Deltebre, amb un primer premi de 400 euros, un segon de 250 i un tercer de 175. A aquests premis s'ha d'afegir la modalitat de premi local, un per municipi dotat amb 250 euros. A banda, també hi ha tres premis Terres de l'Ebre patrocinats pel Patronat de Turisme de la Diputació Terres de l'Ebre a les tres millors fotografies realitzades a qualsevol indret de les nostres comarques. I els premis Blanc i Negre, Creativitat, Gastronomia i Activitat Humana a les millors fotografies realitzades a qualsevol racó de les Terres de l'Ebre. Si voleu més informació, podeu visitar la pàgina web Turisme de Deltebre o també Turisme a l'Ametlla de Mar.
Gràcies, Lluïsa. Novament tornem ara cap a Santa Bàrbara perquè l'Ajuntament d'aquest municipi posa en marxa un programa local d'inserció laboral, programa inspirat en el projecte comarcal Activat, que pretén d'oferir serveis tan bàsics com ensenyar a fer correctament un currículum. Des de la Plana Ràdio, novament, Josep Roig.
Prenen com a referent el projecte Activat, un dispositiu d'inserció sociolaboral promogut des del Consell Comarcal del Montsià i al qual s'hi han adherit tots els ajuntaments de la comarca mitjançant un conveni de col·laboració. El nostre ajuntament anuncia també que posarà en marxa a partir d'avui el programa anomenat Reocupa't. Eduardo Roldán, com a agent d'ocupació i desenvolupament local, explicava que amb el programa que es posa avui en marxa es pretén oferir informació, assessorament i formació i acompanyament en el procés d'inserció laboral en aspectes tan bàsics com, per exemple, redactar correctament un currículum vitae. L'escoltem.
I el que hem fet una miqueta és intentar agafar aquesta idea, agafar una miqueta i centrar-nos també en el que és la gent, per exemple, d'aquí al poble. Tenim present que el Reocupa't no és que nosaltres us oferirem feina, sinó que els ajudarem a com trobar els recursos necessaris, bàsics, per poder trobar-ne. És a dir, s'ha de buscar uns perfils concrets i llavors a partir d'aquí, doncs, per exemple, coses bàsiques com un currículum. Te sorprendria la quantitat de gent que porta molts currículums, però la quantitat de currículums mal fets, que ja és un tema bastant important, tenint en compte avui en dia la conjuntura econòmica, perquè és una cosa senzilla, però que desgraciadament no sempre se fa de forma correcta. A partir d'aquí, doncs, bueno, se'ls donen sobretot recursos.
La primera sessió del Reocupa tindrà lloc avui mateix, divendres, de les 10 a les 12 del matí, a l'aula d'estudi ubicada a l'espai de la biblioteca a l'Smart Centre de Santa Bàrbara.
Gràcies, Josep. Abans d'arribar a la informació meteorològica, destaquem més propostes d'agenda, en este cas de l'àmbit musical. Un total de 7 poblacions ebrenques tocaran aquest cap de setmana músiques pel Sí, Sí. Més de 200 músics tenen prevista la participació en l'acte d'Ara és l'hora, que per demà dissabte, dia 25 d'octubre, han organitzat conjuntament Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana en municipis com l'Ametlla de Mar, el Perelló, Amposta, Alcanar, la Sénia, Jesús i Corbera d'Ebre. Amb la voluntat d'unir les veus i els sons dels instruments musicals, les Terres de l'Ebre comptaran amb la participació de diferents formacions musicals associades a través de la Federació Catalana de Societats Musicals, Corals i Grups Musicals per reclamar una presència activa en favor del procés sobre el 9 de novembre, procés que contempla el govern català. I dir també, per acabar, que en este cas a Alcanar, a la sala d'actes de l'edifici de serveis agraris, per avui mateix, divendres, a partir de les 8 de la tarda, la secció local de l'Assemblea Nacional de Catalunya d'Alcanar ha organitzat una xerrada que portarà per títol La pagesia i la independència. Serà, com hem dit, a les 8 d'aquesta mateixa tarda a Serveis Agraris i comptaran amb la participació de l'històric dirigent del sindicat Unió de Pagesos, Pep Riera, i el tècnic també d'aquest sindicat, Andreu Ferrer.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
A estabilitat, contrast tèrmic ben marcat. Al migdia avui les temperatures encara es voldran enfilar una miqueta més, per tant, més màximes entre els 22, 26, 27 graus o puntualment per sobre. Poques novetats al cap de setmana, la mateixa tònica de temps. Dissabte, algunes bandes de núvols alts i prims. Diumenge, també alguns núvols baixos a la tarda entre el sud de la Costa Brava, nord de la Costa Central, sense gaire novetats, i les temperatures que al migdia cada dia es voldran enfilar una miqueta més, per tant, tornaríem a tocar la xifra dels 29-30 graus.
Sempre especialment interessant quan s'apropa el cap de setmana i així un dia més, com és habitual, arribem a l'hora de posar el punt final i tancar, acomiadar aquesta nova edició de l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal, amb la suma també del treball i els esforços dels diferents serveis informatius de les emissores municipals associades a EMUTE. Dilluns que ve hi tornarem a ser a la mateixa hora i al mateix dial amb molta més informació. Fins llavors, acabeu de passar una molt bona tarda. Gaudiu també d'un excel·lent cap de setmana. Bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.